Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Estem a punt d'arribar a Sant Jordi, falta només 5 dies, i abans ho parlàvem amb la consellera, fa una horeta llarga, amb la consellera Ponsa, la consellera de Cultura, de com serà aquest Sant Jordi, i és evident que aquest ha estat un any... No hem parat de fer servir el mateix concepte, no? Atípic, amb tocs de queda, amb confinaments successius... Molts han trobat just en aquest espai, i ara de seguida m'agradarà preguntar-li a una persona que en sap perfectament, si no ha estat tan mal any pel món editorial i fins i tot pel món de les llibreries, que fa un any patia moltíssim, perquè hi ha molta gent que ha trobat precisament la companyia en aquest any tan delicat en els llibres. De fet, hi ha estudis que diuen que els índexs de lectura han crescut i, malgrat les circumstàncies adverses, el que es coneix com a llibres d'interès general, per tant, ficció, no ficció, infantil, juvenil, han aconseguit mantenir com a mínim el nivell de vendes del 2019. Els que han augmentat un augment de clientela, per cert, són llibreries de proximitat, cosa que també és una gran notícia. Dades esperançadores amb què es presenta un Sant Jordi que té una molt, molt bona oferta. I avui volíem fer una mica de dibuix, de propostes, amb la nostra prescriptora habitual, en el Via Lliure, com sabeu, la Marina Porres, llibretera i crítica literària. Què tal, Marina? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Benvinguda, molt contenta que siguis aquí.
Moltes gràcies.
Ho corrobores, això?
Sí, la veritat és que ha estat...
Sorprenentment ha estat un any correcte?
Sí, sí, ha estat un bon any per les llibreries. Jo crec que, senzillament, la gent ha tingut molt més temps per estar a casa, sí, i la gent ha llegit més.
Ostres, Déu-n'hi-do. Tu ja tens clar els teus llibres de Sant Jordi, o com que tu treballes amb el RAM no hi ha llibres de Sant Jordi? No se't pot regalar llibres per Sant Jordi.
El meu és a última hora i corrents, ja triarem.
Està bé. Anem a fer una mica de joc ara amb algunes categories, amb algunes coses, perquè ens has portat un estol de llibres aquí al damunt de la taula per tota aquella gent que ara es desperta. També passa, i potser en aquesta època encara més, que tot ho anem una mica a última hora i ara la gent es desperta i diu: ui, espera't un moment, que ja arriba Sant Jordi i hem de comprar llibres i hem de... i anem una mica despistats. Clar, no sé si en aquest aspecte tu notes que s'ha avançat, s'ha reduït, ens esperem el dia de Sant Jordi concretament, o hi ha gent que està treballant amb una mica d'antelació?
Jo crec que, tal com va passar per Nadal, sí, la gent està com espaiant més les compres. Per tant, jo crec que hem tingut una mica més de feina aquest abril, perquè sí, la gent no vol esperar arribar el dia 23 i trobar-se a l'aglomeració.
Tu t'has notat això, però igualment, això que dèiem de l'any, que molta gent, precisament perquè no ha pogut sortir, perquè no ha pogut fer determinades coses, ha llegit molt a casa?
Sí, sí, jo crec que això, sí, ha sigut un recurs.
Un recurs habitual per passar-ho sí, com a mínim, com poguessis, en aquest any tan dificultós. Varem amb algunes propostes que ens ha portat avui la Marina Porres, que ens ha ocupat, insisteixo, la taula de llibres de forma fantàstica, i ja, bueno, em cau la bava amb alguns d'ells. Va. Si et sembla, podem començar per autors del país, autors catalans. Si haguessis d'escollir, posa-hi un parell de títols. Amb què et quedaries d'aquest any 2021 d'inici, o que siguin de finals del 2020, o vaja, que siguin propostes que estiguin molt bé avui?
Jo, en primer lloc, em quedaria amb una novel·la que fa molt poc que ha sortit, que es diu Els angles morts, que és de Borja Bagunyà i l'ha publicat
tothom
Edicions del Periscopi.
I tothom en parla
perquè és una novel·la que està molt bé. És a dir, el Borja ha fet aquí un... bueno, vull dir, un gran, gran llibre. És una novel·la que d'entrada pot semblar una mica rebuscada, perquè és una novel·la, en realitat, com totes les bones, sobre lo difícil que és trobar el sentit a la vida. Mm. Val? I llavors això s'explica a partir d'un professor universitari de mitjana edat, que és un senyor fracassat, falsament fracassat, i té una dona que és una ginecòloga que està en la mateixa situació. Llavors resulta que aquesta noia fa néixer un nadó malformat, i això, diguéssim, és el que trenca la novel·la, i els dos es posen a buscar sentit en aquesta cosa que no en té. Llavors, tot això que sembla molt recargolat s'explica a partir d'una conversa infinita, és a dir, ens posem dintre el cervell dels personatges i, sobretot, del cervell d'aquest professor, i ens va explicant el que pensa i el que sent a cada moment.
Mm-hmm. Està funcionant ja, no? Perquè ja porta un temps a les llibreries i jo insisteixo, l'estic veient per tot arreu i això vol dir que està agradant molt a la crítica per una banda i segur que a nivell de públic està funcionant.
Sí, jo crec que és una cosa molt diferent i que és una proposta que molta gent es pot quedar descol·locada però de dir, hosti, que gros això que ha fet el Borja.
Els angles morts, Borja va guanyar. Un altre, va.
Un altre seria el Premi Sant Jordi d'aquest any, que és L'aigua que vols.
Allò que deien, per Sant Jordi i el Premi Sant Jordi. No?
Sí, doncs aquest any realment jo crec que paga la pena. Aquesta és la història, bàsicament, d'una família quebequesa que se'n va amb una cabana al mig del bosc del Quebec a celebrar l'aniversari de la matriarca. Això passa l'any 95, per tant, just abans del referèndum d'independència del Quebec. I llavors, a cada capítol, se'ns van presentant els fills d'aquesta senyora. I és, saps aquelles novel·les de descobrir els secrets d'una família que com més parlen, més fosc veus el que hi ha darrere?
I tant.
Doncs això. Però és molt bonic, o sigui, el Víctor García Tur sempre fa coses interessants. Aquí hi ha com ressons shakespearians, perquè com que hi ha el bosc, s'ha inspirat una mica en Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, llavors és una cosa una mica boja, però molt maca.
Víctor García Tur, L'aigua que vols, aquestes dues propostes per començar d'autors catalans de casa nostra per aquest Sant Jordi. D'una banda, el Borja Bagunyà, amb aquests angles morts, i el Víctor García Tur i L'aigua que vols. Vals, a tota aquella gent que els encanta, ja els coneixes. I dius, bueno, si has de regalar novel·la d'aventures.
Doncs porto una proposta una mica estranya, que és aquest totxo que veus aquí, que és el primer Emperador i la Reina Lluna, que és l'última novel·la de Jordi Cussà, publicada per Coma Negra.
Un altre que n'he sentit a parlar molt, el Jordi Cussà és un d'aquells autors que va ser els Cavalls Salvatges, no?
Sí.
Que fa molts, que deu fer
20
anys perfectament, no? Que tothom el va anomenar, que aquell jo no l'he llegit, però el tinc per casa, encara l'he d'obrir. Algú va anomenar-lo Trainspotting català, no? Que tenia molt de baixos fons, de drogues, no? De gent molt fumuda. I tothom parla que és un... I em vaig parlar amb el Malcolm un dia, que és un autèntic geni, Jordi Cussà. O sigui, és un enorme escriptor. No té res a veure amb això, el que ha publicat.
Ara. Res a veure. O sigui, aquesta cosa dels baixos fons dels 80, qui vagi a buscar això no ho trobarà, perquè aquí trobarà la història del primer emperador de la Xina. Un senyor que va unificar com els 7 regnes de la Xina. És un senyor d'un nom impronunciable, però...
No et ficaràs en l'enrenou de fer-ho?
No faré això, però Cussà ha decidit a partir, perquè es veu que va veure un documental i es va com enlluernar. I va començar a dir, aquí hi ha molt, molt, molt fondo en aquesta història. I llavors l'ha explicada en aquesta novel·la. I barreja realitat i ficció. Això està explicat per una de les amants d'aquest governant, que, com tots els governants així com poderosos, rotllo Alexandre Magne, comença com un jove atrevit i acaba gairebé com un dictador. Llavors, també, perquè la gent no s'espanti, com que aquí hi ha una corrua de noms xinesos increïbles i com que no tothom està habituat a saber moure's pels mapes de la Xina antiga, doncs en aquest llibre hi ha una guia de personatges i un mapa perquè et puguis anar seguint.
Això està bé, però vaja, és una feinada d'aquelles, suposo, d'anys de recerca, perquè és que si no és impossible arribar a aquest punt.
Sí, de documentació, d'investigació i de dir aquelles històries que cada vegada com més vas descobrint, més et va fascinant i es nota.
El primer emperador i la reina lluna de Jordi Cussà. Va, i una altra proposta d'aventures, per entendre'ns.
Sí, per entendre'ns d'aquella manera, però volia recomanar El mestre i Margarita de Mikhail Bulgakov, que és un llibre que a Rússia és un dels llibres com més màgics i més misteriosos de Rússia, perquè és un llibre prohibit a la Rússia estalinista, i ara jo no l'havia llegit, i ara he aprofitat que la Xènia Diakonova ha fet una nova traducció al català i que Proa l'ha publicat, per llegir-lo, i realment veus que aquest llibre és com una novel·la d'aventures perquè vas d'un cantó a l'altre, passen moltes desgràcies i vas voltant per aquests carrers de la ciutat, però sí que és veritat que entens molt bé què és una crítica satírica a un règim totalitari. Mm-hmm. Està molt bé.
El punt de partida seria...
És molt boig, però hi ha un... O sigui, Satanàs apareix i comença a fer desaparèixer gent. Però, hosti, clar, primer no entén res, però després vas veient... Clar, és a Rússia, la gent, no saps per què, desapareix. I carai, això és el que passava al règim, clar.
Fantàstic. O sigui, crítica interna prohibit durant la,
sí, sí,
la
no...
russa, bueno, la russa soviètica de,
sí, sí,
de,
sí,
de Stalin, i que ara està... No sé si ara es pot trobar en aquest país, de totes maneres, suposo que sí.
No, és que no es va publicar fins com 30 anys després. Què que dius, es vagi a morir el Bulgakov. Sí,
déu-n'hi-do. Mikhail Bulgakov, amb aquest El Mestre i Margarita. Una tendència que a casa nostra sempre ha agradat moltíssim, que són els contes curts, no? O relats curts. N'hi ha vaja, de produccions de casa nostra, sempre cada any n'hi ha moltíssims, no?
Sí.
És una tendència que no sé on ens hauríem de remuntar, però hi ha grandiosos escriptors que han treballat el gènere, sí, i que continuen fent-ho, i per tant hi ha una continuació sempre aquí.
Sí, i aquest any jo crec que et porto una proposta de relats curts molt interessant que m'ha sorprès molt. Es diu Els Desperfectes, és un recull de contes de la Irene Pujades i ha guanyat el Premi Documenta d'aquest any. És un premi que a mi m'interessa molt perquè ens va descobrint nous talents de la literatura catalana. És un premi que només s'hi poden presentar menors de 35 anys,
sí,
i gairebé sempre ens sorprèn, i aquest any amb mi ho ha fet. L'ha guanyat, s'ha de dir, Ex Aequo, amb la novel·la d'una noia que és de Xerta, que va néixer l'any 97.
97?
Sí. I que ha debutat amb una novel·la que es diu Les closques, que tinc moltes ganes de llegir.
Mare meva.
Que he llegit Els Desperfectes. A veure, la Irene és del 91, tampoc és que
no, no,
sigui
no, de veritat, jo era un moment que jo baixo del carro ja, o sigui...
Doncs si llegeixes a més la Irene Pujades, aquests relats, jo crec que et descobriràs com un univers molt estrany. És a dir, a mi m'han agradat aquests contes perquè hi he vist com un imaginari molt diferent del que estem acostumats a trobar-nos. És un llibre que hi ha molt sarcasme, hi ha molta sàtira, hi ha personatges desencaixats, incòmodes, i m'agrada molt veure com la imaginació, diguéssim, particular d'Irene Pujades ha treballat.
Estava pensant que evidentment, la gent que no ens hagi enviat missatges abans per culpa de la Llucia, la Llucia Ramés i l'Antonio Baños, que també la han liat, si voleu fer propostes vosaltres a través de Twitter, evidentment ho podeu fer. Però, en tot cas, ens quedem amb aquest nom. El Premi Documenta 2020, refresca'm la memòria, el Documenta és un premi que es dona a obra publicada o no?
No,
o
és de la... obra inèdita.
Inèdita, d'acord.
Sí, i el dona a l'altre editorial amb la llibreria Documenta, i sempre troben coses interessants.
Irene Pujades, Els Desperfectes. I l'altre?
I l'altre és un clàssic que no necessita gaire context, però és aquest Contes foscos, d'Edgar Allan Poe.
Hombre.
Editat per Coma Negra. A mi m'interessa molt perquè Coma Negra fa una col·lecció que és, diguéssim, d'aquests llibres en format més o menys petit,
sí,
que fan reculls de contes de diversos autors. Per tant, et pots trobar una antologia de contes de Calders, una antologia de contes de Kafka, i ara acaben de treure aquests contes d'Edgar Allan Poe. A mi m'ha agradat molt, realment recomano llegir-lo quan tingueu una mica de ganes de passar por. Com ja se sap amb Edgar Allan Poe, aquí en aquest llibre no hi ha cap mort que descansi tranquil a la seva tomba. O sigui...
Pobres, també.
Sí.
No, però mira, és que m'estava mirant el llibre i veig que la selecció i el pròleg és de Víctor García Tur, precisament, i la traducció de Jordi Cussà, és Jordi Cussà que acabes de citar.
Exactament.
Hosti, està lligant-se tot, aquí.
Sí, 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 és un senyor multifacètic, Cussà.
Increïble.
Clar, li agrada molt l'univers aquest estrany d'Allan Poe, on res és el que sembla. Allò, hi ha fantasmes per tot arreu, gent aixecant-se de la seva tomba, desenterrats, una cosa una mica gore, però molt interessant.
Clar. Edgar Allan Poe, Contes foscos, ara publicat en una edició nova per Coma Negra. Va, anem amb més propostes. En matèria de clàssics, ara, en el fons, Poe era un... Vull dir,
pogués
entrar aquí, però com que eren contes ja l'hem tret d'aquesta categoria. Però no sé si Sant Jordi és el moment en què es van a buscar aquests clàssics, o tu denotes que la gent va buscar novetats, però també és una època per revisar-los.
Hi ha de tot, i sempre passa que hi ha molta gent que vol fer un regal anant sobre segur. I ja, clar, el filtre aquest del pas del temps, clar, ens ajuda aquí.
Si no ha arribat fins aquí, doncs per alguna cosa serà, no?
Exacte.
Va, alguna recomanació de clàssics?
Doncs dues novel·les per passar una bona estona, jo crec que són, primer, passar una bona estona i que no s'entengui aquí com que és novel·la lleugera, però, per exemple, Seny i sentiment, de Jane Austen, publicat per l'editorial Viena. L'editorial Viena acaba d'estrenar una col·lecció que es diu Club Victoria, que és un nom magnífic, i és una col·lecció que només publicarà novel·les de grans clàssics anglesos, val, que no hi eren en català. I han començat de la millor manera possible.
Però
que
no
és...
hi havia aquesta novel·la de Jane Austen?
No es trobava. I llavors el que fan, de fet, és que moltes editorials catalanes són molt bones fent aquesta feina de dir, bueno, hem de posar a l'abast de tots els lectors coses que és impensable que no es trobin en un context normal, no? I, per exemple, vam veure que Jane Austen, aquesta novel·la Seny i sentiment, que és una de les seves mítiques, a més, no estava disponible, i han recuperat aquesta traducció de Xavier Pàmies i l'han editat. Llavors, jo la recomano moltíssim. No cal presentar gaire Jane Austen, ja sabeu que us trobareu. Un món molt ben pensat, on tothom conspira com per fer el bé, l'amor triomfa sobre el mal, i sobretot és com una mena de manual de com has de trobar l'amor ideal a la teva vida.
Però si, insisteixo, si voleu fer recomanacions a través de Twitter, @vialliure, del que teniu previst per Sant Jordi, fins i tot, el que ja teniu decidit, doncs us ho podeu fer arribar a través de les xarxes socials. Un altre clàssic, va.
Un altre clàssic, aprofitant que parlem de l'editorial Viena, sí. Ells han fet una col·lecció que es titula Petits plaers, val? Què vol dir petits plaers? Vol dir llibres curts perquè hi ha gent que et diu no tinc temps de llegir, necessito una cosa ràpida.
Aquesta és la gran frase, de veritat. Sí. Et deu fer hasta ràbia, perdona. No tinc molt de temps. Bueno, escolta'm, la resta sí, no?
Sí, és perquè no vols.
Exacte,
però,
gràcies.
En tot cas, aquesta gent que no pot o no vol llegir gaire, en aquesta col·lecció té un bon aliat, perquè són clàssics en format molt petit.
Curtíssim. Aquest, per exemple, que ens portes, que deu tenir ni 100 pàgines, potser.
100 i poc, 115.
Res, és primíssim. I molt, a més, el format que també és com que...
Recordes, sí, sí, és com sí. Tota aquesta estètica més o menys victoriana. Jo us recomano Pandora, de Henry James. Henry James és un escriptor anglès-americà que a mi m'agrada moltíssim. Aquesta és una història d'amor molt maca, amb molta mala llet, que crec que ho podeu passar una molt bona estona llegint-la.
I encara en tens un parell més, pot ser?
Sí,
de clàssics?
M'he deixat la intensitat pel final. Jo crec que era important en tema de clàssics dir que aquest any les llibreries catalanes i els editors i tot el món literari celebra que fa 200 anys que va néixer Charles Baudelaire, que és un dels poetes més importants de l'univers, per dir-ho així, i aquest aniversari s'ha commemorat aquí, entre d'altres, publicant una nova versió de Les flors del mal, una nova traducció de Pere Rovira del llibre per excel·lència del gran poeta revolucionari que va ser Baudelaire.
Les flors del mal, editat a Proa, Charles Baudelaire. En tens alguna altra, sí?
I una última, perquè també fa 200 anys que va néixer Fyodor Dostoyevsky.
Mira, aquesta és una altra també, d'aquests enormes que dius, bueno, algun dia ho atacaré, però saps, són d'aquelles obres que dius, fan por fins i tot d'atacar-les?
Doncs mira, et diré, Miquel Cabal ha traduït Crim i Càstig, vale, que és aquestes obres que fa por atacar perquè és un totxo increïble que fa una mica de respecte.
Però respecte que et caigui sobre fins i tot.
Exacte. Sí, perquè pots tenir problemes.
Et pot fer una lesió.
Però quina és el que jo trobo una porta d'entrada molt bona per superar aquesta por? Doncs aquest llibre que et porto aquí, que és A punts del subsol, és una novel·la de Dostoyevsky. No és que sigui una porta d'entrada fàcil, perquè Dostoyevsky no és un senyor fàcil, però aquesta sí que es llegeix molt bé. És un llibre molt bèstia i depriment, després jo no vull reclamacions. Hosti. De dir, vas dir que això era una cosa de
això
passar l'estona.
Això t'hi trobes de gent sí. Que diu, escolta'm, que jo venia a passar-m'ho bé i m'he deprimit.
Sí, sí, de dir, hòstia, que bèstia això que m'has donat, no, per què no m'avises? I dic, bueno, és que clar, la gent no s'hi posa per poc i Dostoyevsky menys, però aquest, l'editorial Angle ha publicat A punts del subsol, i Miquel Cabal també l'ha traduït, i és molt més assequible entre Dostoyevsky per aquí.
Ara són les 12:02. Farem una última categoria que també crec que per Sant Jordi és important, tenint en compte que vols fer regal de llibres a tothom, que és la categoria, i que ara no sé en quina situació està, però en d'altres anys fins i tot hi ha hagut alguns que han volgut fer rànquing d'aquesta categoria, que quedava a vegades als marges, no? Una mica apartada dins de Sant Jordi, no se li parava atenció perquè havien notat que es venia molt per Sant Jordi, no? Que és la literatura infantil i juvenil.
I durant tot l'any. Jo
sí,
crec que és un espai importantíssim a les llibreries i a les editorials. Jo crec que, per sort, diguéssim, al sistema editorial català, hi ha un munt d'editorials que fan boníssima feina de literatura infantil i juvenil. O sigui, jo crec que no hi ha millor moment cara per anar a una llibreria amb nens i dir, escolta, recomana'm alguna cosa.
Deixa'm dir-te una cosa sobre això. No sé quina visió tens tu, però un autor que habitualment publica infantil i juvenil, la resta de la professió, fins i tot a l'entorn editorial, l'encasellen allà i costa de sortir, o hi han casos claríssims que transiten d'una banda a l'altra de forma habitual?
Jo crec que hi han casos claríssims, crec que a més això és com una mica un cliché, no? Mm-hmm. I que s'està combatent i que jo crec que funciona. Per exemple, la Tina Vallès és una autora que publica novel·la, diguéssim, d'adults, però també novel·la infantil i juvenil, i ho fa superbé en les dues vessants i categories.
Mm-hmm. Que a vegades però, sembla que, com que ens agrada tots plegats en casellà, si fas un tipus de literatura en una vegada, o en una ocasió, ets molt popular fent un tipus de literatura, llavors és impossible que puguis fer res més. No?
Sí, i és una absurditat. Per exemple, mira, aprofito per recomanar el llibre de la Tina Vallès, que ha publicat Els pòstits del senyor No hi soc, un llibre, suposo que per nens de 8 anys o a partir de 8 anys, una cosa així, que és una història magnífica. I moltes editorials, per exemple, el Pep Puig, que també és autor de llibres d'adults, però acaba de treure amb una col·lecció de l'altra editorial, que és l'altra tribu, que és la d'infantil i juvenil, una novel·la per adolescents que és magnífica. Caminant per la lluna o una cosa així, ara no me'n recordo exactament.
Va, anem amb les recomanacions que ens havies portat de literatura infantil i juvenil.
Que us he portat dues, però us en podria portar 200, eh? A mi m'ha agradat, veig que ha agradat molt als nens del meu voltant, el famosíssim catàleg de Walker and Down, d'un senyor que es diu Morisonto, que és una novel·la d'aventures ambiental al Far West. És com una mena de revisió de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Són uns nens que compren per catàleg una superpistola perquè volen que surti a matar tothom.
Carai.
I els hi arriba una pistola defectuosa.
Sí.
I que llavors van tot decidits a fer una creuada per Far West a reclamar el seu.
Que gran, boníssim. Aquesta, però m'has dit, es diu... perquè jo no
l'havia sentit. El famosíssim catàleg de Walker and Down.
El famosíssim catàleg de Walker and Down. I una última.
I una última seria, per exemple, un clàssic rescatat que es diu Intercanvi amb un anglès, de la Christine Nolstinger, que és una que ha publicat una novel·la que ha publicat l'altra tribu, sobre un nen que ha d'aprendre anglès, va fer un intercanvi a Irlanda i la cosa es complica, però d'una manera molt divertida.
Mira, ens estan arribant, és que ara la gent s'està animant molt més, la Carme Molló recomana l'Albert Tom el dia que vaig marxar, que és una és una ficció que acaba de sortir. El José recomana Jordi Sierra i Fabra, que aquest és un altre dels mites de casa nostra, no?, que publica moltíssim uns quants dies de gener. També recomana moltíssim la narrativa de Sánchez Pinyol. Un altre oient a través de Twitter, Noruega, de Rafa La Huerta, diu La València dels 80 explicada en prosa exquisida. La Mercè Díaz diu Tinc l'anguila, de la Paula Bonet,
que
sent també un èxit.
Sí.
El Boulder, d'Eva Baltasar, que va caure dissabte passat. La Lupe Andreu parla del Cerques, de la independència. Diu, ja ho pensava fer, però ara encara més. Entenc que per la polèmica dels últims dies
amb
TV3. Home, ja m'ho imagino. Ja m'ho imagino que funciona bé. La polèmica sempre ven. I diu, sé que també em regalaran, això ja és avançat, El d'Irene Solà. Jo canto jo i la muntanya balla. Bueno, això és un altre...
Longseller mític ja comença a ser...
Mira, ahir entrevistàvem precisament Irene Vallejo, que són, jo crec que són els dos casos, i la Solà encara ho és una mica més, però d'aquestes coses absolutament inesperades, però és que la Solà continua estar allà, no?
O sigui,
que fa pràcticament 2 anys, estem a camí dels 2 anys.
Sí, jo crec que sí, hi ha hagut 3 ja, potser 3 i tot.
Increïble, i l'altre cas potser encara és més extrem, perquè és un assaig...
molt intens,
gruixudíssim.
Sí, però es llegeix superbé el de l'Irene Vallejo, és una cosa molt, molt maca el que ha fet aquesta
però
noia.
Però ens parlaven de 200.000 llibres venuts en castellà, amb edicions internacionals, d'un assaig sobre la literatura a
sobre
gran escala.
Sobre l'origen dels llibres des de Mesopotàmia. Ella va venir a la setmana del llibre al català i em deia, bueno, és que no m'ho crec. I clar, no és normal.
No m'estranya. Bé, doncs això, totes aquestes recomanacions, com sempre, les trobareu també a raco.cat, per si les voleu consultar després, allò que no he pogut prendre nota, doncs a raco.cat les penjarem, les recomanacions de la Marina Porres, la nostra llibretera de capçalera, crítica literària de la llibreria L'Ombra, a Rubí, que suposo que el Sant Jordi, clar, també ho teniu muntat, no sé si us permeten treure la paradeta fora, que és el que estàvem debatent aquest matí amb la consellera.
Sí, o sigui, ens permeten treure la paradeta en un lloc diferent d'on el fem habitualment, però sí. Jo crec que hi ha molta alegria dipositada al voltant d'aquest Sant Jordi, només perquè, clar, com l'any passat...
Sí que no va existir, ens vam d'anar al juliol, que no té cap mena de sentit, doncs això aquest any sí. 12 i 8 minuts, Marina, com sempre, un plaer.
Igualment.
Moltíssimes gràcies, un gust. Bueno, tot això t'ho has d'emportar a casa.
Sí, o sigui, ara em torno a posar tota la bossa.
És una contractura, al final. Moltíssimes gràcies, Marina.
A tu.
Actualitzem.